Amb tu.
Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bona tarda, recuperem l'última hora informativa. La Fiscalia ha presentat aquest matí una querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El Ministeri Públic l'acusa dels delictes de prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional per haver permès que la Cambra Catalana votés al juliol les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. Arran de la condició de forada de Forcadell, la querella s'ha presentat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dos dies després de la petició que ha fet la Fiscalia de l'Estat perquè la Fiscalia Catalana presentés la querella arran d'una denúncia del mateix Tribunal Constitucional. Avui, precisament, al Parlament de Catalunya s'està debatent la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme presentada conjuntament per Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP. Aquests tres grups garanteixen que tiri endavant per una majoria àmplia. La llei, entre altres coses, comporta declarar nul·les i sense cap efecte jurídic les sentències de tots els consells de guerra sumaríssims i dels judicis polítics fets a Catalunya pel règim franquista. En plana internacional, a Mossul, a l'Iraq, moltes persones han començat a fugir ja d'aquesta ciutat que es troba assetjada al nord de l'Iraq i que està en poder dels jihadistes des de fa 2 anys. Prop d'un miler de persones han abandonat ja la ciutat mentre l'exèrcit intenta recuperar-la i han creuat la frontera de Síria, segons fonts de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats. Segons les mateixes fonts, aquestes persones es desplacen a un camp de refugiats de l'altre costat de la frontera. I tornant a l'actualitat de casa nostra, destaquem que la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania i Participació i Seguretat i Prevenció de Barcelona ha aprovat una proposta del PP per instar el govern municipal d'Ada Colau a restaurar la inscripció de l'escultura que l'expresident del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, havia donat a la ciutat. Samaranch va regalar aquesta escultura de Joan Mora al consistori en record dels Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament havia decidit esborrar el text de la placa després que la CUP ho havia demanat i finalment s'ha aprovat aquesta moció perquè es recuperi el nom de Samaranch en l'escultura amb els vots favorables del PP, de Convergència i Unió, de Ciutadans i també del PSC, tot i que els socialistes formen part també del govern municipal juntament amb Barcelona en Comú. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Ara us deixem, com us anunciàvem ara fa un moment, amb el programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. Aquest divendres a les 10 de la nit, Ràdio Estel us oferirà el pregó del Domum d'aquest any, realitzat el passat 15 d'octubre a la Basílica de la Sagrada Família. La periodista Pilar Rahola fou l'encarregada del pregó, en el qual va elogiar la feina caritativa i evangelitzadora dels missioners en un missatge introduït per Josep Cuní. Aquest divendres a les 10 de la nit, escolta el pregó del Domum 2016 a Ràdio Estel.
El sentit comú és l'art de resoldre els problemes, no de plantejar-los.
Yoritomo Tashi, filòsof. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Especialment avui, bona tarda a Andorra, perquè cada dia tenim més oients. No tan sol que escolten Estem amb tu i que estem amb vosaltres, sinó també escolteu Ràdio Estel durant tot el dia. I part de la nit, clar. Avui és dimecres, dia 19 d'octubre de l'any 2016, i per tant, com que tots els dies canviem, diguéssim, la pauta del programa, avui ja sabeu que els dimecres toca l'entrevista de la setmana amb el protagonista o la protagonista de la setmana. Per començar també, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771. 93-409-2771.
Moltes gràcies, estimat Lluís. Un telèfon que el tenim a la memòria. 93-409-2771 i 93-409-2772. Podeu trucar a partir d'aquest moment durant tota l'hora i mitja de programa. Parlareu amb la Inés. No teniu que entrar en directe, però sí, atenció, entrareu, naturalment, al sorteig del proper divendres, és dit demà passat, del lot de Colnatur. Recordeu, 93-409-2771 i 93-409-2772. La culleradeta sempre, no te n'oblidis mai, al dematí, a la tarda, per la nit, la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o les teves articulacions? I com està la teva pell? Doncs la solució, t'ho dic cada dia i t'ho repeteixo amb molt de gust. Pren cada dia Colnatur. Colnatur, l'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. No te n'oblidis mai de la culleradeta de Colnatur. Com m'agrada a mi aquesta sintonia, perquè estic pensant en el Montseny, en el Parc Natural del Montseny. I allí què trobem? Doncs el millor del Montseny, Can Barrina o l'Ou de Reig. Al quilòmetre número 12 de la carretera de Palautordera al Montseny, allí trobaràs Can Barrina. Al quilòmetre número 11 de la carretera de Palautordera al Montseny trobaràs, naturalment, amb el número 11, repeteixo, quilòmetre 11, l'Ou de Reig. I què trobaràs? Doncs la millor gastronomia catalana. I em sembla que ja hi han alguns bolets. Reserva la teva comanda, marca en aquest telèfon, 93 847 3065. 93 847 3065. Recorda que t'esperen al Parc Natural del Montseny. Recorda que t'esperen a Can Barrina. Recorda que t'esperen a l'Ou de Reig. Segurament que aquesta música et diu alguna cosa, no? Te'n recordes d'aquesta senyora?
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'or, quelque chose. Il est entré dans mon cœur. de part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui, pour moi, moi, pour lui dans la vie, il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
bat. Ja ara estic pensant jo, hauré acertat, no sé si m'he equivocat. Bueno, abans que res, la nostra convidada d'avui és la doctora Lola Bou Camps. Benvolguda, Lola. Benvinguda a Ràdio Estel. Ja es coneixem des de fa algun temps, però bé, no sé, es vesteix de gala el programa avui amb la teva presència.
Moltíssimes gràcies.
Amb una senyora com tu, i també amb una professional com tu. Benvolguda, Lola, i benvolguda, estimada Lola Bou. M'he equivocat amb lo de l'Edith Piaf?
No, ho has encertat molt bé. Soc entusiasta de la música en general, de la música francesa en particular, i l'Edith Piaf, molt, molt dins de les meves preferències.
Tornem de seguida.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Ceba, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
L'entrevista de la setmana amb la doctora Lola Bou-Camps. Bé, Lola, et volia preguntar en primer lloc, com has despertat aquest matí, no? Avui fa un dia així, diguéssim, gris. T'agrada aquest tipus de climatologia, de quan en quan?
A mi m'agrada el sol de lluny. Ara diré per què. Perquè jo no prenc mai el sol, perquè, esclar, com a bona dermatòloga no l'haig de prendre. Però m'agrada més els dies amb llum. De totes maneres, t'haig de dir que jo, despertar, tinc molt bon despertar. Em desperto molt bé cada dia. Cada dia em desperto amb ganes, amb il·lusió, i quan obro la finestra penso que bé, quin dia més maco.
Em fa l'efecte que també ho has pensat aquest dematí, quan t'has despertat, vas tenir l'oportunitat de fer un programa de La meva vida al Barça amb el cor blaugrana a la tele, i realment doncs, vas demostrar que tens una sang culer. I avui segur no em diguis com has pensat amb el partit d'aquesta tarda. Aniràs al camp?
Sí, i tant. Això no es pot perdre. A més, amb la cosa de que torni el Pep, encara que sigui en el lloc de l'adversari, però que, és clar, també tenim debilitat per Pep. Jo sempre vull que guanyi el Barça, per sobre de tot, i sempre, sempre, sempre. Però també m'agrada veure el Pep, o sigui, que veure què ha fet amb el Manchester... Està bé, està bé.
Quines vivències recordes i que les puguem escoltar ara aquí a Radio Estel amb el Futbol Club Barcelona? Uf. Sentiments, vivències, nostàlgia...
Doncs, sí, de tota la vida, perquè jo he sigut educada amb el Barça. Des del meu avi, el meu pare, el dia de la inauguració de l'estadi, hi érem, i he passat tota la vida, he estat al costat de Lluís Bassat en les eleccions de l'any 2000 i del 2004, i després vaig estar a les eleccions amb el Sandro Rosell el 2010, i ell em va nomenar vicepresidenta de la Fundació del Barça, i he estat doncs, tota aquesta legislatura fins fa un any, i la veritat és que he sigut molt feliç, no solament per seguir encara més de prop, si és possible seguir el Barça més de prop, perquè el segueixo sempre, tant el futbol com el bàsquet, com el Barça B, com, en fi, tot... doncs, sobretot, totes les coses i totes les activitats i totes les accions que vaig poder arribar a fer amb la Fundació. O sigui, la gent no té ni idea, la gent no ho sap. És a dir, aquest és el problema que tenim sempre amb la comunicació de la Fundació, perquè no se sap el que es fa i es fan coses extraordinàries, i cada vegada més, i cada any més. I cada any se supera l'any anterior. És a dir, que és meravellós, sempre amb els nanos, amb l'esport, fantàstic, salut.
La doctora Lola, la senyora Lola, quin record té de la seva infantesa?
De la meva infantesa, una infantesa feliç. Una infantesa molt feliç. Nascuda a Barcelona, amb els pares, una germana gran, un germà més petit, jo soc la del mig. Recordo l'escola, una escola que primer no m'agradava gens, i vaig demanar a casa meva que em traguessin, que era el Bertelia, a mi no em va agradar, no em va anar bé, i llavors em van posar interna amb monges, imagina't, i vaig ser molt feliç, no pel fet de les monges, sinó perquè estava amb un ensenyament boníssim, i estem parlant d'una època molt dura i molt difícil, en què tot es feia en castellà, però que a mi em van ensenyar mètode, ordre, disciplina, i jo ho he agraït tota la vida i he recordat tota la vida les monges del meu col·legi.
D'aquelles monges n'hi ha, suposo, penso, alguna en especial que mai oblidaràs?
Sí, la Madre Maria Jesús, que va arribar a ser la madre general de tot el món, i que encara ho és, ara en aquell moment està una mica delicada, però que va arribar a ser i és una dona extraordinària. Sí, sí.
Tu que has tingut fills, recordant ara aquella infantesa i les monges, no sé, la primera part, diguéssim, de poder anar a un col·legi i tal, notes alguna diferència a com avui està l'educació?
Oh, tant. I tant, que hi ha diferència. Jo, d'entrada, clar, ara potser em diràs antiquada, però jo quan veig els
jo
nens...
Jo també sóc antiquada,
Els nens que parlen amb les mestres, que els hi tracten de tu, que els hi tracten de qualsevol manera, que són capaces de qualsevol cosa i de qualsevol maleducació, a mi això em treu de polleguera perquè no ho entenc. O sigui, jo he sigut educada amb molt de respecte des de, per part dels meus pares, per part de l'escola, tota la meva vida jo crec que sóc respectuosa amb els altres, m'agrada que també ho siguin a mi, llavors no entenc les faltes de respecte, a vegades és que no cal anar gaire lluny, vas pel carrer i veus criatures, o jo mateixa a la meva consulta, venen mares amb fills, i quan veig a vegades les coses que diuen, la veritat és que em sorprèn bastant. D'això sí que sóc molt, molt, molt antiquada, ho sento.
Dintre de la teva infantesa va haver-hi naturalment un entorn molt familiar, no? Quins valors et van inculcar els teus pares?
El de l'amistat, el de la integritat, de responsabilitat. Això, bàsicament, jo crec que podríem definir-ho amb això. És molt més, perquè l'educació és molt més, però vaja, jo crec que la fidelitat a un mateix i als demés.
Quan et vas fer dona, com ho vas viure?
Oh, molt bé, jo estic encantada i molt feliç de ser dona.
No, però
sempre,
jo no pateixo.
Sempre m'ha agradat.
Ja saps, el tipus de la pregunta que et faig, és dir, quan ja, no sé, ja no va ser una nena.
Ah, molt bé. Molt bé, ho vaig viure molt bé. Molt bé, una cosa natural, és molt natural. O sigui que ho vaig viure molt bé, sí.
D'aquella joventut, de la nena de 15 anys, també pots pensar, o has fet alguna vegada poder, de la joventut d'ara, què opines? M'agrada que vagis opinant, i a més és una dona com tu, que és una ciutadana del món.
Jo entenc moltes coses, perquè jo era una nena, molt bona nena, però era molt rebel. O sigui, a mi m'havien de castigar sovint, perquè jo em rebel·lava, perquè jo volia entendre-ho tot. Clar, quan ets jove tens les hormones revolucionades i vols entendre-ho tot, i a sobre et penses que ho saps tot i que pots donar lliçons a tothom. I et rebel·les, perquè prou que et diguin una cosa per tu voler l'altra. Llavors, en aquest sentit, sí que entenc que la joventut d'avui en dia, més, és que són els que han de moure i són els adults del futur i els que portaran el món al futur. Llavors jo entenc que hi hagi aquestes inquietuds, aquesta força. El que passa que sempre jo crec que ha de prevaldre el respecte i el sentit comú.
I com van néixer les teves inquietuds dintre del món de la medicina?
Molt aviat. Molt aviat. El que passa és que jo vaig tenir un problema i és que vaig escollir fer lletres perquè a l'escola eren molt poques, al meu curs, i feien lletres. I com que només jo m'havia inclinat cap a les ciències pensant en medicina, clar, per una sola no posaven la part de lletres, de ciències, perquè en aquella època era diferent, hi havia ciències o lletres. I vaig fer lletres. Aleshores, al moment d'escollir, no em vaig atrevir perquè és la medicina, perquè he fet lletres i tal. Però bé, finalment vaig tirar endavant i vaig fer medicina, tot i la dificultat d'haver estudiat lletres, i aquí estic.
I ara, en el present, quins tractaments trateu, tu i el teu equip?
Sí, faig moltes coses, perquè, clar, la dermatologia és molt àmplia, Toni. Pensa que la dermatologia abarca tot allò que es veu. O sigui, tot allò que es veu, excepte els ulls, no? La cavitat oral, hi ha una part de cavitat oral que també tractem nosaltres, i fins i tot les orelles, fins que arriba el que es veu, també ho tractem nosaltres, o ho podem tractar, no vull dir que tots fem de tot, i que dins de l'especialitat, doncs, hi ha temes que m'agraden molt més que altres, o hi ha patologies, o fins i tot la pell sana, que també és un terme que fins fa pocs anys no es parlava. A mi m'agrada molt tractar la pell sana, és a dir, m'agrada molt tot el que és dermocosmètica i embellir la pell i fer tractaments, però coses molt senzilles i que siguin realment útils, no coses rares ni això.
No, segueix.
I per altra banda, dins de tota la patologia dermatològica, que n'hi ha moltíssima, a mi m'agrada molt l'alopècia, o sigui, els problemes de cabell, m'agrada molt l'acné, m'agrada molt el càncer cutani, tant el càncer melanoma com el melanoma, és a dir, les lesions pigmentades. És que hi ha tantes coses que fem. I la pediatria també m'agrada molt, la dermatitis atòpica. Aquells nens que venen gratant i que ho passen fatal, doncs m'agrada, és un repte treure'ls aquesta picor, no, les criatures.
Les ciències adelanten, que és una barbaritat, sí. És una, ja ho diu també, ho ha dit un titular, o una frase, d'aquestes malalties que ens estàs parlant ara, quines són les que tenen més possibilitats avui en dia, tal com avança la medicina?
No,
dic per poder-ho curar,
sí. Avui en dia podríem dir, sense faltar el respecte a ningú, que qui té grans, per exemple, parlant de l'acné, és perquè vol, perquè, és a dir, hi ha moltíssims tractaments, hi ha un gran avenços que podem arreglar-ho. Home, jo no dic mai el 100%, eh? Val més sentència de metge que de jutge. Els metges no ho encertem sempre al 100%, però que hi ha un 99% de vegades que se soluciona el problema de l'acné, per exemple. L'alopècia, no, la caiguda de cabell, que sempre parlem malament, perquè parlem de caiguda, no és la caiguda el problema. El problema és la no sortida del cabell. Doncs aquí ho tenim més paliagut en el sentit de que no tenim la fórmula màgica meravellosa per dir s'ha acabat el problema i ja tens tot el mateix cabell que tenies que en el moment que vas néixer. No, però sí que retardem molt l'aparició de la calvície. Uh-huh. Això sí que ho fem. És a dir, perquè fixa't, si naixem amb un promig d'uns 100.000 cabells, que és l'habitual, el promig, ens morim, si morim amb 80 o 85 anys, ens morim amb 20.000 cabells. És a dir, que hi ha una pèrdua natural de cabell que és fisiològica, igual que l'aparició de les arrugues, igual que la redistribució del greix, etc. Doncs, si aquest canvi de la nostra morfologia està accelerat, nosaltres el que podem fer és modificar-ho i mirar de que això no passi d'aquesta manera. Ara, la solució definitiva no la tenim, però molt bons tractaments, sí, i avui en dia amb els factors de creixement i totes aquestes coses que fem, les coses funcionen.
Tenim precaució amb el tema de la pell, que és molt important?
A veure, cada vegada la gent es preocupa més de tenir la pell bé, però no fan tot el que s'hauria de fer. És a dir, quan
jo arriba l'estiu, per exemple... Doncs
clar, quan jo li dic... Has tocat aquí el punt clau. Quan dius a la gent, no ha de prendre el sol, vigila, posa filtre... Diuen, és que a mi m'agrada estar bronzejada. Bueno, però escolta, pensa una cosa, el bronzejat no és més que un mecanisme de defensa contra l'agressió que significa l'acció de les ratxos ultraviolats del sol sobre la pell. És a dir, la pell s'està defensant d'aquesta agressió. I com es defensa? Doncs broncejant, posant les cèl·lules que formen el pigment, el color, les posen a treballar a tope. I llavors apareix el broncejat, que per una banda sembla que està molt bé i que afavoreix molt, però no és així, perquè mica en mica contribueix a que la pell envelleixi, que la pell s'arrugui, que la pell es gasti, que la pell es taqui i, finalment, que apareixi el càncer cutani.
Lola, com que crec que tenim una bona confiança i una bona amistat, aquesta pregunta és una mica, diguéssim, complicada per fer tal, però m'he fixat molt en tu quan començava el programa i estava parlant de col natur. Doncs que tu fes una expressió, diguéssim, agradable, no? Perquè sí, col natur cuida molt la pell i els nostres ossos, etcètera, etcètera. Aquest tipus de diguéssim, de medicament, no? Tu l'aconselles, ja no dic que et diguis col natur, no? Però vull dir, és no, important...
No, jo no parlaré de marques, evidentment, però sí que el col·làgen, pensa que el col·làgen és bàsic a la nostre organisme. És a dir, nosaltres, si no tinguéssim col·làgen, no podríem viure. Els ossos no s'aguantarien. La nostra pell cauria. És a dir, que necessitem el col·làgen. Llavors, clar, una de les maneres que hi ha d'aconseguir tenir col·làgen és ingerir. Clar que per tenir tot el col·làgen que realment necessitem n'hem d'ingerir força, però...
Jo no sé jo, perdona, no és acabar un pot, diguéssim, i dir ja, no has de fer un seguiment,
clar. No? I a més, tot això ho hem d'acompanyar amb vida sana.
Amb vida sana.
O sigui, allò que diuen, repicaina la processó, no, mira, em prenc tot un pot de col·làgen, em prenc totes les píndoles i em prenc tot això i ja estaré fantàstica. No, perquè si tu menges malament i d'una manera no equilibrada i d'alimentació no sana i a sobre et cremes al sol tot el dia i no fas ni així d'exercici ni una mica, doncs, esclar, això no pot ser. O sigui que és tot un conjunt, és tot una filosofia de vida que ens hem de cuidar.
Doncs jo intento cuidar-me, la meva família també, la meva muller, i naturalment de quan en quan em prenc la culleradeta de Col Natur.
Doncs que de tant en tant no val.
No, de tant en tant no. Acabo un pot i començo un altre.
Exacte.
Dic de tant en tant, cada dia, això sense cap dubte.
Sense cap
dubte. A tu t'agrada l'Edith Piaf?
Sí, molt.
A mi m'agrada l'Edith Piaf. Escoltem una altra cançó d'ella.
Endavant.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.
I com tots els dies, els consells de Col Natur. Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Col Natur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs com ja hem comentat en altres ocasions, el collage en Colnatur no solament és molt assimilable, sinó que és molt pur, ja que s'obté per mètodes naturals que no deixen residus en el producte. No porta colorants, conservants, al·lergògens, greixos, edulcorants ni sucres. I, per tant, és apte per diabètics, celíacs i fins i tot per embarassades. Recordeu que els productes alimentosos Colnatur, composats per collage en Colnatur i vitamina C, estan especialment indicats a partir dels 40 anys i per aquells que practiquen exercici físic a totes les edats. Gràcies a l'activitat dels seus components, milloren netament la nostra qualitat de vida, contribuint al manteniment d'articulacions, ossos, músculs, dents i pell. També dir-vos que són molt fàcils de prendre i que els trobareu en la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, parafarmàcies o dietètiques. Personalment, fa més de 10 anys que prenc el Natur i us convido a provar-lo.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Ja estem amb la doctora Lola Bou-Camps. Lola, tenim trucades que ara et faré unes preguntes, diguéssim que la Inés m'està passant del que volen estar assabentats. Però, bueno, com tu creus, i molta gent, suposo que la majoria, creuen que prevenir és curar, quants cops a l'any recomanaries visitar a un dermatòleg?
En condicions normals, jo crec que amb una vegada a l'any n'hi hauria suficient. Tot depèn, per exemple, sí que de tenir molta cura aquelles persones que tenen, diguem-ne, pigues, aquelles lesions pigmentades, marrons, fosques. Aquesta sí que hauria d'anar i aleshores seguir la pauta que ja li digués el dermatòleg, que li podria dir, potser, dues vegades a l'any, en funció de l'edat, de la localització i de com siguin les lesions. Per la resta, amb una vegada a l'any ja és suficient.
Anem cap a Andorra. La Maria Cinta, des d'Andorra, et fa aquesta pregunta. Doctora, a partir de quina edat és recomanable tenir més curar amb la nostra pell? O sigui, més cuidado, això vol dir, no?
Des de que naixem. Des de sempre. Ja en els nadons se'ls ha de posar...
Les cremes i les cosetes.
Se'ls ha de posar les cremes perquè no s'encetin amb els bolquers, a tenir la pell molt ben hidratada. Avui en dia hi ha quantitat de nens amb dermatitis atòpica que tenen una pell seca. A més, a Andorra, que el clima és tan sec, es necessita molt fer servir llets hidratants, cremes hidratants, i després, a mesura que un es va creixent, tots adequant-se al tipus de pell que es tingui.
Tu deus estar assabentat i deus saber que Andorra t'estima molt, no? Perquè em diu la Inés que estan arribant diferents trucades
Tinc molts lligams personals amb Andorra, sí.
És maco, Andorra.
Preciós, fantàstic. Somio anar-me a retirar allà.
Ha format part de la teva vida, per tant, llavors.
Forma part de la meva vida, sí. Tinc el meu fill vivint allà des de fa molts anys.
Molt bé. Doncs ara, des de Viella, em sembla que és... Sí, des de Viella, la Maria Àngels pregunta... Bueno, no, això, aquesta... No, és que hi ha aquí tantes coses, vull dir, escrites, aviam. No, la Joana diu, és cert que la pell és el reflex de la nostra salut?
Sí, de la nostra salut i del nostre esperit i estat d'ànim. És a dir, a través de la pell es poden diagnosticar moltes malalties internes que no han donat la cara d'una altra manera. I després hi ha moltes alteracions cutànies que poden empitjorar en funció del nostre estat d'ànim. És a dir, una persona estressada o que hagi passat un disgust o que hagi tingut un problema, una situació que l'afecti anímicament, pot ser que o bé que li surti una dermatosi nova per primera vegada o pot ser que aquella que ja té li empitjori. Podríem parlar d'una dermatitis seborreica, d'un psoriasis, d'un acné... que tot això empitjora quan l'estat d'ànim no és no és el que ens agradaria que tingués tothom.
Anem cap a Tarragona. Ara és el Ramon que pregunta. La pell, doctora, et parla?
Sí.
Què pots saber a través de la pell d'una persona?
És
una bona pregunta, aquesta.
Sí, ho vaig dir una vegada. I la veritat és que ho dic moltes vegades. La pell sí que parla, perquè abans de que... Jo quan veig un pacient, ja quan entra, jo el vaig mirant, encara que anem parlant, i això, però jo vaig mirant sempre, vaig observant sempre. I mira, per la manera de moure's, per les arrugues, per com té les mans, per com té les ungles, per com li veig el coll, per com li veig l'escot, per tot això, puc deduir moltíssimes coses, moltíssimes. La veritat és que sí, que la pell em parla, i m'agrada que em parli i escoltar-me-la.
I ara el Josep Maria des de Sitges, és una pregunta que, bueno, ja en vam parlat, però bueno, ja que te la fa, te la tinc que passar, no?, el traspassar. Sí. Diu, quins són els factors que deterioren més la nostra pell?
El sol i el tabac, podríem dir. A banda de no cuidar-se, l'alimentació, però jo destacaria el sol i el tabac. El tabac és terrible per la pell. Tota aquella gent que aconsegueix deixar de fumar ho nota de seguida, que la seva pell millora molt. I el sol ja et dona, fa mal, a vegades irreversible, és a dir, que podem millorar, però tornar enrere, no.
Dintre del món de l'estètica, pot haver-hi o poden succeir quan no ens ho esperen, bueno, no s'ho esperen o no s'ho esperem, efectes secundaris?
Sí. Sí, esclar, depèn de quines coses es facin. Per això jo dic que s'ha de tenir molt de seny, molt de sentit comú i fer només aquelles coses que creus que són bones. És a dir, hi ha coses que ara estan molt de moda i que a mi m'ho demanen i no ho faig ni ho faré, perquè jo no hi estic d'acord, no m'agraden i no ho faig. I així no tindrem cap problema.
Podem posar un exemple del que et demana? No sé si és apropiat o si no, canviem de
sí,
tema.
Sí, els fillers, els rellenos, a mi no m'agraden, i ja estan molt de moda, i ho posa tothom, i van molt bé, però sempre n'hi ha un entre molts que pot anar malament, i jo no vull mai arribar en aquest un que vagi malament. I aquesta és la gran discussió que tinc moltes vegades amb els meus companys, els que jo respecto i que molt bé, i que siguin valents i que ho facin, però jo no ho faig.
Dintre dels nous tractaments, quins són els més innovadors?
Estem parlant de dermocosmètica?
Sí, sí, sí.
Doncs a mi m'agraden molt els factors de creixement. Els factors de creixement plaquetaris és un tractament que jo fa molts anys vaig posar a punt i vaig ser pionera amb això, i que consisteix en treure sang. Llavors es centrifuga i agafem la part del plasma que és rica en les plaquetes, que és on estan els factors de creixement, i això ho injectem en aquelles zones que nosaltres volem tractar. Per exemple, ho fem molt per l'alopècia, per la caiguda del cabell, amb uns resultats realment molt bons. Ara acaba de sortir una publicació que a fora, als Estats Units, d'un treball que m'ha enviat amb el meu equip, i que, en què passem els resultats, que són molt bons. També hem publicat llibres, ho hem presentat a diferents congressos, i realment jo sóc fanàtica dels factors de creixement. És gràcies a la Rita Levi Montalcini, que jo em vaig prometre a mi mateixa que sempre que parlés de factors de creixement de manera pública, l'anomenaria, perquè és una dona, una gran sàvia, que ha mort recentment, amb 102 anys, que italiana, que va acabar la carrera de metge als 36 anys i la van i li van no la deixaven exercir perquè va ser doblement discriminada, primer com a dona i després perquè era jueva. Aleshores, als anys 40, als Estats Units es van enterar de la seva feina. En aquella època no hi havia internet, no hi havia Twitter, no hi havia res de res. Es van enterar de la seva feina per les publicacions científiques i la van convidar a fer un estatge de 6 mesos. S'hi va quedar 40 anys fins que li van donar el Nobel. I ha sigut una dona extraordinària. I gràcies a ella, doncs, jo puc treballar i puc fer lo dels factors de creixement i ho he pogut ensenyar a molts dels meus col·legues.
Lola, anem a canviar de tema, bueno, perquè forma part de la teva professionalitat, del teu historial mèdic, que és tan ampli. També va ser pionera en el tractament de les malalties de transmissió sexual. Sí. I et vas formar a França, i et faig aquesta pregunta. Sí. No existia aquesta especialitat a Espanya?
A veure, l'especialitat de dermatologia sempre ha existit perquè és dermatologia mèdico-quirúrgica i venereologia. De fet, l'acadèmia és acadèmia de dermatologia i sifilografia. El que passa que això de les malalties de transmissió sexual o malalties venèries eren considerades doncs, de segona mà, de que s'havia de parlar en veu baixa, de que no es podia explicar, de que no es podia dir, eren malalties lletges, i no es, hi havia molt poca gent que, tot i sent dermatòlegs, ho tractessin amb la potència que s'havia de fer. Aleshores, jo, quan vaig començar aquí a Barcelona, vaig veure que al servei de malalties venèries només hi havia un doctor, el doctor Capdevila, que era un senyor que llavors ja era gran, i que era l'únic el que estava sol, era l'any 79, això, i ningú més no estava allà. Tots els altres despatxos estaven tots plens. I jo vaig anar allà i vaig començar a treballar amb ell i vaig veure que era una feina que era molt maca, i ara diré una tonteria, però que a mi m'agrada dir-la, que en aquell moment eren feines que la gent les agafava divertint-se, els curàvem i podien seguir-se divertint. Això és una banalització del tema, evidentment. Desgraciadament, al poc, molt poc temps d'estar jo fent malalties de transmissió sexual, va aparèixer la sida. Llavors això ja va ser tot una revolució i un canvi estructural, generacional, mental i tot, i va ser molt dur, molt dur, molt dur, tot això. I llavors, clar, en aquell moment, quan jo vaig començar fent això, no hi havia noies que s'hi dediquessin, no hi havia doctores, hi havia algun doctor. Si de fet, quan vam organitzar el grup per la investigació, érem 11 metges, 11 senyors i jo. Era l'única dona, i anava a tot arreu i com única dona. Després, afortunadament, tot això ha canviat, i avui en dia doncs, són malalties com altres, i que s'han de tractar i que s'han de, sobretot, prevenir.
Avui en dia podem dir que es pot comentar o es pot pensar que les malalties de transmissió sexual continuen sent un tema complicat?
És complicat. És complicat perquè, tot i que la majoria les curem, com deia, la majoria... N'hi ha altres que no, i avui en dia hi ha molts virus, hi ha herpes, hi ha sida, hi ha coses que ens... els condilomes, les verrugues venèries, tot això, costen de curar, costen de desempallegar-se. Això per una banda. I després, els conflictes que creen. Clar, jo, com dic, jo sóc gran i hi ha coses que potser no les veig com la gent molt jove, molt jove. Però sempre creen un problema entre la parella. Perquè, és clar, si un... arriba que té una malaltia de transmissió sexual, li ha de dir a la seva parella, mira, estic malalt, malalta, i a sobre és possible que t'hagi encomanat. Però, és clar, això ja no és una qüestió de sanitat, sinó és que ho ha passat perquè t'he sigut infidel. Clar, tot això és un embolic. És un embolic. I costa molt de sortir airós dins d'aquest món, no? Jo intento sempre no jutjar la gent, perquè la meva feina és curar-los i ajudar-los a que es posin bé i que tot vagi bé, i ho intento i porto molts anys intentant-ho, i de moment ens anem sortint.
La gent és conscient de que el preservatiu és imprescindible?
No. No. Cada vegada més, però no sempre.
Quines són les malalties venèries més habituals?
En aquest moment hi ha coses que estan canviant, però les que més es veuen són els condilomes o els papilomes o verrugues venèries, com se li vulgui dir. Això ho veiem molt, 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 a més com que són de molt difícil tractament. Després la sida. I després, com que la gent ha perdut ara la por a la sida, perquè com que la sida es cura o no et mors, anem a dir, no et mors de la sida, et mors amb sida però no de la sida, aleshores la gent ha tornat a perdre la por i llavors ja no prenen mesures de precaució. Llavors estem veient molta sífilis, cosa que feia temps que no veiem tant, ara veig molta sífilis, gonocòcia o la gonorrea, això també veiem, i clamídies.
Morir en sida, o sigui, que ho acabes d'explicar ara mateix...
Sí, però no...
Per això dic que no és dir, bueno, escolta, doncs em moro tranquil o sense cap tipus de patiment?
Sí, és clar, no és el mateix.
No, però no és el mateix, està clar.
A que pots viure molts anys i et mors d'un atac de cor o perquè et cau un test al cap, o perquè et toca morir-te en aquella època o perquè t'entra una altra malaltia. Però vull dir que abans sabíem que dèiem, noi, ho sento, tens la sida, sabíem que li estaves dient, noi, ho sento, et moriràs. Això avui no és així. Ha passat a ser una malaltia crònica, que a més amb una pastilleta diària vas la mar de bé. És a dir, que ha canviat totalment sortosament el panorama, perquè va morir molta gent jove, molta, molta, molta. I ara, afortunadament, no, per això dic... Això però és el mateix que quan em diuen em moriré d'aquest càncer de pell que tinc aquí a la galta, jo li dic, no, d'això no, amb això potser sí, però d'això no. Mm-hmm. Doncs ho volia dir en el mateix sentit, eh? O sigui que ja no és la sentència de mort ni la malaltia mortal que quan jo vaig començar a veure tota aquella gent jove que es moria, és que ploraves amb ells perquè era espantós.
No, era terrible. Jo vaig inclús fer entrevista, dues entrevistes amb uns malalts de sida i, bueno, no tan sol se'n va posar la carn de gallina, sinó que sí, també el patiment que vaig tindre durant aquella entrevista.
A més, van haver de ser una generació molt forta perquè s'enfrontaven a un tema que no se sabia el per què i per què els hi anaven amb ells i tot això, i va ser, clar, socialment, tot va ser duríssim, duríssim, duríssim.
Lola, aquest tipus de malalties, es pot fer alguna cosa per evitar-les?
Sí, prevenció. Prevenció. És a dir, que a totes aquelles persones que tenen relacions sexuals amb persones diferents i fora de la seva parella habitual, doncs anar-se a revisar. I que quan, al més mínim, encara que no tinguin cap simptomatologia, i que quan tinguin alguna simptomatologia no perdre el temps, no anar a automedicar-se i comprar-se un antibiòtic en una farmàcia d'amagatotis, doncs anar a un centre especialitzat, amb una persona a la seva confiança, que els hi facin els anàlisis que s'han de fer, que els hi facin els tractaments, i així es curen. Ja dic que es cura la majoria de coses.
Em diu l'Inés que seguim rebent trucades i que estan superinteressats els nostres oients. Jo estic més que interessat, eh? Ah. Estic molt content amb aquesta entrevista. Tu també et trobes bé?
Jo molt a gust, gràcies.
Ja, Ràdio Estel és diferent, eh? Ho intentem, almenys. Anem a canviar de tema, estem a la recta final del programa. Es pot evitar l'alopècia?
Es pot retardar. Es pot retardar. Evitar, no. Evitar definitivament en 100% en aquelles persones que tenen una certa propensió, que tenen ja uns condicionaments genètics, que no s'han tractat, que tenen seborrea, que tenen alteracions hormonals, tot això, no. Però sí que es pot retardar, i molt. I a més, tenim la solució final, que és l'autotransplantament de cabell, que això ja, quan ja no tenim res a fer, sempre es pot fer, que avui en dia es fa molt ben fet. Es fa cabell a cabell, es fa una cosa fantàstica, estèticament perfecta.
Deu valdre molts diners, sí. Això, no? Que estem dient,
no ho sé, jo no ho faig, això. De tota manera, sí, però de tota manera...
Perquè algú està pensant això, sí, en aquest moment del
client. Sí, però jo no faig això. Però, de tota manera, deixa'm que digui una cosa. Moltes vegades que a mi que em consulten molt les persones perquè els he caigut el cabell, i jo penso, si et veiessis amb els meus ulls, lo guapo que et veig. O sigui, jo penso que un home també sense... Un home amb cabell és atractiu, però un home sense cabell també és atractiu. Jo tinc molts pacients i els hi dic, i jo, que jo sóc gran, els hi puc dir, et veig guapíssim. I m'agradaria que la gent es tragués els complexes, no? Entenc que una dona sense cabell és més complicat, perquè, és clar, vivim en un món de l'estètica, de la cosmètica, de la imatge, i una dona sense cabell és molt més complicat i molt més difícil. En canvi, un home, jo penso que té el seu atractiu.
De totes maneres, tinc a fer-te aquesta pregunta. Com afecta psicològicament als homes la pèrdua de cabell?
N'hi ha alguns que s'ho prenen molt malament, però tan malament que... que se'ls ha de solucionar com sigui, perquè els hi afecta les seves relacions personals, sexuals, amoroses, familiars, a molts nivells.
I quins tractaments contra l'alopècia són els més efectius?
A veure, primer de tot, perquè esclar, parlem de l'alopècia, però estem parlant en general, però a l'alopècia, com dic jo, se li ha de posar el cognom. Llavors pot ser una alopècia androgènica, perquè hi ha un excés de greix, que aquesta és la immensa majoria dels homes i gran part de la dona, especialment la menopàusica, o fins i tot la prepúber. Aquest és un cas. Un altre cas és l'alopècia postembaràs, que és l'eflusi etiològic, que en diem. Un altre seria per dèficit de vitamines. Un altre perquè hi ha una anèmia ferropènica. És a dir, primer, diagnosticar. Diagnosticar molt bé, fent els anàlisis, fent les proves complementàries que calguin. Un cop tens el diagnòstic és quan et pots plantejar el tractament. A partir d'aquí hi ha una base que és comú a la majoria. També hi ha l'alopècia areata, que és per nervis, que és aquesta que apareix en plaques, que pot ser o en plaques o pot ser universal, que d'un dia... Un dia per altre et despertis al matí i no tinguis ni un cabell. Correcte. Això també pot passar, que això és molt dur, eh? Doncs, un cop tenim diagnosticat, doncs podem pensar en minoxidil, però hem de pensar a quina concentració, hem de pensar en tractaments per via oral, i l'últim que et deia, que estem fent amb molt, la mesoteràpia capilar, que fem fins i tot el minoxidil punxat, infiltrat, o fins i tot els factors de creixement, que tenen bons resultats. Hi ha molt camí a recórrer, sempre li dic als pacients. Tranquil, que tenim molt camí a recórrer.
Lola, actualment ja només treballes a la teva consulta. Per què vas deixar la medicina pública?
Perquè li vaig dedicar 35 anys de la meva vida a la medicina pública. I ja estava bé. I ja vaig decidir quedar-me només que amb la meva consulta i que els esforços els havia dedicat allà. Perquè tot i que l'exercici de la medicina ha sigut el gran centre de la meva vida, i un dels tres pilars del meu trípode de la vida, doncs no podia ja fer més coses. I m'he dedicat a la meva privada i llavors a altres coses.
En què estàs treballant actualment?
Jo, amb la consulta privada de dermatologia, amb tot.
I a nivell personal, com és la Lola Bau, que algú s'ho preguntarà ara, no?
Viàvia feliç.
Viàvia feliç?
Sí. Tinc dues netes, una que ara el mes que ve farà 3 anys i una altra que en té 15 mesos, i sóc molt feliç amb les meves netes. Sóc molt feliç com a mare, molt, i ara molt feliç com a àvia.
Al començament del programa, l'entrevista de la setmana amb la doctora Lola Bau Camps, primer t'he preguntat com t'has despertat avui, com ha sigut el teu despertar. Sí. Ara et pregunto com serà quan te'n vagis a dormir. Què destacaràs d'aquest dia? I no diguis el meu programa, perquè això llavors em posaria nerviós, no? Però normalment et faig un altre tipus de pregunta. Com és un dia teu, fora de la consulta, fora de la teva responsabilitat dintre del món de la medicina? Què t'agrada? Quin és el teu oci?
A mi m'agrada molt la música. M'agrada molt la música, m'agrada molt llegir, m'agrada molt, molt, molt la lectura, sóc una lectora compulsiva, i m'agrada compartir la vida amb els amics i amigues que tinc. M'agrada molt, 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 molt preservar i gaudir de l'amistat.
Prevenir i curar, quin missatge els envies a tot Catalunya, Andorra, la Vall d'Aran, a través de Ràdio Estel, als oients que s'estan escoltant? Prevenir és curar. Quin és el teu missatge?
Doncs, sobretot, que no prenguin el sol, que es posin cada dia abans de sortir de casa, cada dia, tots els dies de l'any, excepte els dies que plou, un filtre de protecció solar, aquelles zones descobertes, i que tingui una alimentació sana.
I com poden contactar amb tu, que són les trucades que ens estan trucant sense parar?
Doncs, si truquen aquí, els hi donaran el telèfon de la meva consulta, i si no, poden mirar a la web, a la meva web, www.doctoralolabou.com.
Estimada, estic feliç. És important, no?, ser feliç també, a part que puguem tenir alguna malaltia, però l'hem de superar, sí. No podem perdre mai l'esperança.
Però I més avui en dia, que abans també et deien tens això i ja sabies que malament. I en canvi ara, clar, ens entenem de quatre que no van bé, però la immensa majoria de malalties, allò que en deien abans lletges, es curen. Llavors, això ens ha de donar molts ànims. Jo, és que jo soc molt optimista, jo soc feliç. I
bueno, que godeixis el Nou Camp, que guanyi el Barça, sí. I que et tornis aquí quan tu desitgis. Aquesta és la teva casa.
Doncs moltíssimes gràcies, m'he sentit molt còmode i molt feliç.
Lola, gràcies. Adéu-siau. L'Edith Piaf.
Sí.
Je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle.
mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
Tony Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es. Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truquins al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs, Lluís Torrelles, qui és el proper convidat?
Avui entrevistarem en Àlex Guerrero. És instructor del Consell Català de Ressuscitació i també és el director de projectes i formació de Cariosa. És una empresa amb seu a Barcelona i són especialistes a la prestació de serveis integrals de cardioprotecció a l'àmbit privat i públic i distribuïdors de productes cardiològics de primera qualitat. Porten 10 anys al sector salut, un equip de professionals qualificats i la presència de Cariosa també és a tot el territori nacional i això avala la seva experiència.
Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut. Bueno, com és aquest aparell i com funciona?
Bueno, un desfibrilador és un aparell que el que fa és emetre una descàrrega elèctrica quan detecta que un cor està fibrilant.
I qui pot utilitzar, diguéssim, aquest aparell?
Bueno, això és molt important. El desfibrilador, i això no ho sap tothom, el pot fer servir qualsevol persona. El desfibrilador, quan tu el poses en marxa, quan tu l'obres, ell comença a donar-te unes instruccions i a partir d'aquí qualsevol persona el pot fer servir. Amb l'avantatge, a més, de que si no és necessari fer una descàrrega, perquè aquesta descàrrega no està recomanada, en cap moment el desfibrilador faria descàrrega o permetria que algú la fes.
Per tant, és necessari fer o realitzar un curs?
Bueno, no és necessari fer un curs perquè el desfibrilador, com us deia abans, seguint les instruccions que es va donant, qualsevol pot fer servir, però sí que és convenient fer un curs. Aquest curs és el curs que s'anomena de suport vital bàsic i ús del desfibrador, i aquest curs el que s'ensenya és com fer una RCP, com fer una ressuscitació cardiopulmonar, això vol dir com fer unes compressions, com fer unes ventilacions, i com fer servir un desfibrilador. Uh-huh. El fet de que fem aquest curs, evidentment, els donaria una serenitat a l'hora de fer-ho servir, que no és el mateix, seguint les instruccions que ell va donant, que sàpiga com fer-ho servir, i, a més, el que és important, la combinació ideal és que nosaltres podem combinar l'ús del desfibrilador amb una RCP de qualitat, amb una ressuscitació cardiopulmonar de qualitat.
Com tenim que actuar quan estem presents amb una víctima amb parada cardiorrespiratòria?
Bueno, el que tenim de fer és aplicar la cadena de supervivència, que aquest és el protocol internacional que s'aplica en tot el món quan es trobem una víctima amb una possible aturada cardiorrespiratòria. I això consisteix en una sèrie d'accions que, si aconseguim fer-les de manera entrellaçada, per això se li diu cadena, doncs tenim moltes possibilitats de recuperar aquesta persona amb èxit. En un primer lloc, el que tindríem de fer és identificar aquesta possible aturada cardiorrespiratòria. Això vol dir que tenim de comprovar si aquesta persona està conscient i si respira i no respira. Si ens trobem una persona que està inconscient i no respira, ens trobaríem davant una aturada cardiorrespiratòria. Immediatament tindríem de fer la trucada al telèfon d'emergències, al 112, i una vegada hem fet aquesta trucada, el que faríem és fer servir el desfibrilador. I com funciona el desfibrilador? Doncs quan nosaltres col·loquem els electrodes, que són els parxes que porten aquests aparells, el primer que fa el desfibrilador és fer un anàlisi de ritme. Llavors, a partir d'aquí, ell detectarà si aquest cor està fibrilant o no està fibrilant. Quan un cor fibrila, el que vol dir és que en lloc de batejar amb normalitat, en lloc d'anar de mitja 80 pulsacions, 70 llargues, 90 pocs, com anem la majoria d'adults, a excepció d'alguns, com l'Indurain, que va molt menys, el que fa el desfibrilador és fer un anàlisi. Quan el cor fibrila vol dir que s'accelera tant que es posa a 250-300 pulsacions. I això el que vol dir que aquest cor, en lloc de batejar, el que fa és tremolar. I aquesta tremolor no és suficient per fer bombejar sang al cervell. Què fa el desfibrilador? Fa aquest anàlisi, detecta que hi ha aquesta fibrilació, i llavors emiteix una descàrrega controlada. Controlada vol dir que en funció del pes d'aquesta víctima, en funció de la impedància d'aquesta víctima, els desfibriladors són capaços de fer una descàrrega més intensa o menys intensa. Una vegada feta aquesta descàrrega, intentem d'aquesta manera que el cor torni a funcionar a normalitat. Informàticament, perquè tothom ho entengui, el símil seria, doncs, un reset informàtic. Jo connecto el meu ordinador quan arribo a la meva feina, començo a treballar i l'ordinador s'empenja, no deixa de funcionar. Quan jo el reinicio, l'ordinador torna a funcionar a normalitat. Doncs el desfibrilador el que fa amb el cor és aquesta funció. Un tema important, i és que el desfibrilador detecta que aquest cor està aturat o aquest cor està funcionant, en cap moment es deixaria fer una descàrrega elèctrica. O sigui, tenim la garantia 100% de que el desfibrilador no faria descàrrega.
Quantes persones moren anualment per problemes cardíacs?
Bueno, estem parlant de la primera causa de mort als països desenvolupats, per davant de malalties greus com el càncer, inclús per davant dels accidents de tràfic. Perquè us feu una idea, a Barcelona, per aquest motiu, moren més de 2 persones al dia. A més, és un tipus de malaltia, de patologia, que apareix normalment fora de l'àmbit hospitalari. Vol dir que no és un tipus de patologia que et doni uns símptomes que et permetin anar a l'hospital i que ja et tractin. Un apendicitis, et fa mal, això et dona l'oportunitat que tu vagis a un hospital i allà et tractin. La fibrilació no. La fibrilació, en qüestió de segons, el teu cor s'accelera i això el que provoca és que de seguida entres a aturar cardiorrespiratòria. L'avantatge que tenim, sí que és veritat que es produeix fora de l'àmbit hospitalari, però en el 90% de les ocasions hi ha testimonis, hi ha persones que ens poden ajudar. Llavors, les eines que tenen aquestes persones, si disposem d'un desfibrilador, perfecte, perquè amb un desfibrilador tenim la possibilitat de recuperar, de ressuscitar aquesta persona. A més, les estadístiques ens indiquen que si nosaltres som capaços de fer servir aquest aparell abans dels primers 5 minuts, l'índex de supervivència és molt elevat. Fins al minut 3-4 estem parlant del 80-90% de possibilitats de que aquesta persona es recuperi amb èxit.
Àlex, existeix alguna normativa que reguli l'ús?
Bueno, cada comunitat autònoma té la seva pròpia normativa. Catalunya va ser la pionera en aquest sentit, ja fa més de 4 anys. Va ser la primera comunitat a Espanya que va regular quins centres i activitats estan obligats a cardioprotegir-se. A partir del tipus d'activitat que realitza i a partir de l'aforament de la instal·lació de l'entorn, doncs la llei obliga a tindre un desfibrilador, a tindre dos, a tindre personal format, el que sigui.
Quins sectors, per posar algun exemple, estan sensibilitzats amb aquest tema, no? La cardioprotecció?
Bueno, bàsicament, la veritat és que cada vegada més sectors estan sensibilitzats. Possiblement, sobretot per els fets mediàtics que hi ha hagut recentment, com els casos del jugador espanyol Jarque o el del Sevilla al Puerta, veiem el sector esports està més sensibilitzat que la resta, però la veritat és que tenim molts clients del sector privat, que també estan caripotegint les seves instal·lacions i sobretot el que són llocs de treball on hi ha molta afluència de persones.
Existeix alguna normativa de qui que tingui aquesta, o algú que estigui obligat a disposar d'aquest aparell?
Sí, sí, la normativa és molt clara en aquest sentit i segons, com deia abans, segons quin tipus d'activitat i quin és l'aforament d'aquestes instal·lacions, la normativa obliga a cardioprotegir-se.
Quins sectors estan sensibilitzats amb la cardioprotecció? Més o menys, vull dir, ja ha quedat clar el que ens has explicat, però existeixen ajudes econòmiques de l'administració per a la instal·lació d'aquest aparell?
Bueno, la veritat és que no gaires. Sí que és veritat que ara doncs hi ha, sobretot la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, comença a donar a les administracions locals suport econòmic. La província de Girona, com vosaltres sabeu, està totalment cardioprotegida. A qualsevol població de Girona podeu trobar com a mínim un desfriador al carrer. Si aneu a poblacions tipus Platja d'Aro o Palamós, en trobareu a l'hora d'uns 20 desfriadors al carrer. Si aneu a poblacions més petites, podeu trobar Sant Pere Pescador, per exemple, en podríeu trobar una a la plaça de l'Ajuntament. Això és gràcies a que en el seu dia la Diputació de Girona, juntament amb la Fundació Brugada, que és una entitat a la que nosaltres col·laborem directament, van iniciar el projecte de Girona cardioprotegida i tota la província de Girona, en aquest sentit, està cardioprotegit. Sí que és veritat que no tenen moltes ajudes, però, bueno, a poc a poc sembla que l'administració doncs, també va donant suport econòmic.
Bé, com s'ha pogut assolir, perquè hi ha molta competència i, naturalment, els temps no són fàcils, però com heu pogut assolir, Cariosa, diguéssim, aquest prestigi que esteu guanyant dia a dia?
Bueno, primer perquè nosaltres ja fa molts anys que dediquem a això. Som distribuïdors de marques punteres del mercat i, a més, el que nosaltres prestem és un servei integral de cardioprotecció. Quan nosaltres anem a un client, el que no estem venent únicament el que és l'aparell i els seus accessoris, sinó que el que donem és un servei integral de cardioprotecció. Nosaltres ens encarreguem de fer la formació, de registrar aquests aparells, de fer el manteniment, de fer el recanvi limitat d'elèctrodes, etc. A nosaltres, la nostra pretensió és tutelar l'aparell amb els nostres clients i assistir-los quan calgui, de manera que el client, el fet de que disposi d'un desfibrilador, no li impliqui doncs, un problema més en el moment doncs, l'he fet servir, ara que tinc de fer, m'han caducat els elèctrodes, ara tinc de fer el curs de reciclatge. No, nosaltres ens encarreguem de tot i a partir d'aquí el client content perquè té les seves instal·lacions cardioprotegides i d'aquesta manera està complint la normativa i a més donant un valor afegit als seus treballadors i als seus clients.
Si pugem amb un AVE, per posar un exemple, es pot trobar també aquest aparell actualment, avui en dia?
Avui en dia no. El que sí que podem trobar és trobar les estacions. Les estacions és un dels centres que per normativa estan obligats a cardioprotegir-se. Estacions de tren, estacions d'aeroports, estacions marítimes, aquestes sí que tenen desfibriladors a les seves instal·lacions. Però els trens com a tal, a dia d'avui, no disposen. Sí que hi ha companyies aèries que ja en els seus avions porten desfibriladors i, evidentment, companyies marítimes que també estan cardioprotegint els seus vaixells.
Seria necessari també que estiguessin presents aquests aparells als transports públics?
Bueno, de fet, nosaltres estem col·laborant amb l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Ciutat Cardioprotegida. Vam començar ja fa un any, també amb la col·laboració de la Fundació Brugada, de Barcelona Salut i del Col·legi Farmacèutics, amb la idea de cardioprotegir Barcelona a través de les farmàcies. Les farmàcies, bueno, estan col·locades de manera estratègica a la ciutat, tothom sap on té la seva farmàcia i, a més, la majoria estan obertes 13 hores com a mínim. com Barcelona vol ser la primera ciutat del món totalment cariprotegida, a més de les farmàcies, hem començat a cariprotegir des d'aquest estiu les estacions de metro. Mm-hmm. Hem començat per l'estació Universitat, plaça Catalunya, l'estació de Sants i plaça Espanya, amb la idea de que la xarxa d'estacions del metro disposin d'un desfriador. Si estan col·locats als andens i de manera que qualsevol persona el pugui fer servir. Un tema molt important és que, com els desfriadors tenen d'actuar, es tenen de fer servir abans de 5 minuts, tots estan col·locats en un puesto visible i accessible perquè tothom el pugui fer servir.
Bueno, es poden imaginar vostès, perquè ja ens coneixem, lo feliç que em sento i em trobo quan podem donar aquests tipus d'informació, no? Aquest programa, gràcies a vostès, naturalment, ens donen possibilitats per poder-los informar, per poder-los, naturalment, entretindre i, sobretot, també perquè canvi cada dia. I aquesta entrevista, espero i desitjo que els hi hagi agradat, que els han pogut informar i que estiguin d'acord amb tot el que ens ha comentat l'Àlex Guerrero. Per connectar amb Cariosa, què tenen que fer els nostres oients?
Bueno, poden adreçar-se a la nostra web, www.cariosa.com, o també es poden trucar al telèfon 93-418-3564, 93-418-3564. 3564.
Ara et demano que ho repeteixis, no? Perquè clar, els nostres oients en aquest moment no han tingut temps de prendre nota. Jo crec que la informació ha sigut tan interessant. Ho vols repetir?
Sí, la web és cariosa.com, amb C de Catalunya i griega, i el telèfon de contacte el 93-418-3564.
Per tant, recordi, Cariosa, una gran solució. Àlex, moltes gràcies per haver vingut i que seguiu endavant, diguéssim, amb aquest èxit professional.
Sous le ciel grasseux qui pleurait d'ennui, sous la petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin, dans le vieux faubourg, au milieu de la nuit, il se tenait là, je n'ai vu que lui. Lui, l'homme de Berlin, étrangère à Berlin, où je venais d'arriver, quand on n'attend plus rien, quand on veut tout changer, Berlin, où vient Berlin. Moi, il m'en faut peu pour croire dans la vie que tout peut changer, et pourquoi pas lui. Lui, l'homme de Berlin, je me voyais déjà aimé pour la vie, je recommençais tout, c'était avec lui, lui, l'homme de Berlin. Ne me parlez pas de hasard, de ce qu'il y a, ni de fatalité, de prochain retour, ni d'espoir, de destin, ni d'éternité. Ne me parlez pas de Berlin. Petite pluie qui tombait sur lui, lui, l'homme de Berlin. Je l'ai pris pour l'amour, c'était un passant, une éternité de quelques instants. Lui, l'homme de Berlin. Car lui, l'homme de Berlin, chercherait aussi l'oubli. Il est parti trop loin, car pour user sa vie, visage, je ne vois que lui, et dans chaque nuit, je dors avec lui, lui, l'homme de Berlin. Sous quel ciel grâce passe-t-il sa vie, et dans quel Berlin traîne-t-il sa vie, lui, l'homme de Berlin. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il
n'y a pas que lui, que lui, lui.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705, 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós, más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Les drogues no solucionen cap problema, sigui quin sigui. Això ho sabem. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones. Truca'ns al 93 317 78 20. 93 317 78 20. CECAS, una porta per sortir de la droga.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
La nostra convidada d'avui ha sigut la Edith Piaf.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi.
I demà dijous, l'Odissea de la veu.
Parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là.
I moltes coses més.
Je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras.
A partir de les 5 de la tarda, estem amb tu a Ràdio Estel.
La foule qui nous entraîne, écrasée l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Bona tarda, Catalunya.
Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Bona tarda, Andorra.
Traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Bona tarda, la Vall d'Aran.
Levez nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole. L'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.